Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara fa dies que no començo parlant de nosaltres i gairebé que ho trobo a faltar. Doncs bé, doncs aquesta setmana tocarà per partida doble perquè a més estrenem un nou programa. Però avui us vull explicar que ahir vam assolir una fita important per nosaltres, com és superar els 1.000 subscriptors al nostre butlletí de notícies. El passat mes de maig vam posar en marxa aquest servei amb l'objectiu d'enviar-vos cada dia les notícies més destacades del Baix Empordà i que publiquem al nostre web. Doncs després de 6 mesos d'aquest servei, ahir vam superar la xifra de 1.000 inscrits. Això significa que cada dia enviem més de 1.000 correus electrònics a més de 1.000 persones de la comarca que teniu interès en les notícies que es generen a casa nostra. I aquesta dada desmenteix aquelles persones que creuen o afirmen que la informació local no interessa i desmenteix també aquells mitjans que tracten l'actualitat més pròxima de manera crítica, amb excés de sucre, o quan parlen amb líders polítics ho fan pensant en quedar-hi bé, més que no pas amb la voluntat de tenir respostes útils a problemes veritables. Doncs bé, des d'aquest humil però ambiciós mitjà de comunicació, entomem el repte de fer créixer encara més la comunitat de persones que cada dia s'informen a través de Ràdio Capital, amb més informació, més rigor i amb més esperit crític i amb ganes que mai, I els que encara no en formeu part, doncs res, només heu d'entrar a radiocapital.cat i registrar-vos, que és de franc. Si ho feu ara, avui mateix rebreu la primera comunicació. Són les 8 del matí i 2 minuts i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I per començar el programa, per començar el dilluns i per començar la setmana, res millor que conèixer què ens espera en termes climatològics. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Miquel. Comença la setmana força tranquil·la, amb ambient assolellat i amb vent de nord que bufarà amb intensitat moderada al matí. Temperatures entre els 2 graus de mínima i els 20 de màxima. I els propers dies es presenten força iguals, amb cel serè i domini del sol.
I la segona cosa que fem quan comencem el programa és, com sempre, explicar-vos quines són les notícies que anirem desenvolupant al llarg d'aquest informatiu d'avui. I ho fem en forma de resum de titulars amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Apleca motiu a Santa Caterina per demanar l'alliberament dels presos, entre els quals la torroellenca Dolors Bassa. Durant l'acte s'ha presentat la taula per la llibertat i la democràcia amb partits i entitats sobiranistes, i són els grups del govern de Torroella i els de l'oposició.
La precampanya pel 21D es fa present a l'Empordà durant el cap de setmana. La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, participa a Figueres en la presentació de la llista del PP per Girona amb la figuerenca Maria Àngels Olmedo al capdavant. Els socialistes ho han fet a les ruïnes d'Empúries, on el candidat per Girona, Rafael Bruguera, ha reclamat diàleg i negociació.
Unió de Pagesos denuncia el Senat i el govern espanyol davant la Comissió Europea per infringir legislació europea amb l'article 155. El sindicat posa en marxa una campanya perquè els ciutadans que ho vulguin puguin fer servir el seu model per presentar denúncia.
Les comarques de Girona concentren la meitat dels apartaments turístics legals de Catalunya. Són uns 30.000 apartaments. El sector creu que en 2 o 3 anys s'hauran regularitzat la major part dels que queden pendents.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro s'endeuta per construir el nou centre cívic de Castell d'Aro. El govern municipal opta per reajustar els pressupostos i recorrerà a un crèdit d'1,2 milions d'euros per tirar endavant el projecte.
L'hoquei Palafrugell no aconsegueix trobar el camí de la victòria a l'hoquei Lliga. En un bon partit, els blanc i negres cauen derrotats a Vic per un ajustat 4-3. Els de Xavi García acumulen 7 derrotes i continuen en zona de descens.
I avui entrevistarem en Xavi Doñate, que és el president de l'Associació de Municipis per la Recollida Porta a Porta. A Ràdio Capital us vam avançar que el Baix Empordà és la segona comarca on es generen més residus per habitant. Per tant, parlarem amb ell sobre aquest problema i de com intentar solucionar-ho. Les 8 del matí, 5 minuts. Comencem el repàs a l'actualitat. I ho fem després d'un diumenge reivindicatiu per la llibertat dels presos polítics. Aquest diumenge ha tingut lloc un ple que motiu a Santa Caterina de Torroella per demanar l'alliberament dels presos, entre els que s'hi troba la torroellenca Dolors Bassa, David Parreño.
L'acte ha servit per presentar públicament la taula per la llibertat i la democràcia, sota la qual s'han unit tots els partits i entitats sobiranistes. En formen part els partits del govern municipal, Esquerra, la UPM i l'Est, però també els de l'oposició, el PDeCAT, la CUP i Coet. La responsable de la llibreria El Cucú, Teresa Calabús, va llegir el manifest.
En aquestes trobades una mica és el recolzament a la família i als que t'escolten aquí a casa, a part de saber que amb ella li arriba.
A partir d'aquesta setmana situaran guardioles en diferents establiments de Torroella i l'Estartit per la família de Bassa i la resta d'empresonats. També han recollit diners a Castell d'Aro, on 100 persones han participat d'una caminada pels presos. En un matí han recollit 825 euros que aniran íntegrament a la Caixa de Solidaritat. Albert López és un dels organitzadors.
Hem aconseguit això, que un grup de més d'un centenar de persones hagin pogut passejar per un dels racons més bonics de la Vall d'Aro, alhora que expressàvem aquesta necessitat de dir que ja n'hi ha prou, que hi ha gent que està a la presó i que considerem que no hi hauria de ser.
I el PSC i el PP han situat aquest cap de setmana l'Empordà com un dels punts on fer campanya electoral. La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, va ser divendres a Figueres, on va presentar la cap de llista gironina, la regidora per Figueres, Maria Àngeles Olmedo, David.
També va visitar el castell de Sant Ferran acompanyada de militars. Allà va destacar la important contribució de Catalunya a la història militar espanyola. Cospedal també a Figueres va llançar aquest missatge de cara a la campanya.
Una candidatura de futuro, de ganas de recuperar la confianza en Cataluña, de ganas de darle alegrías y esperanzas de futuro a todos los catalanes y vamos a trabajar por ello y con ellos.
El PSC ha estat aquest diumenge a les ruïnes d'Empúries per presentar la seva llista electoral. Els socialistes reclamen un esperit de diàleg i negociació per fer front a la situació actual, ho ha dit el seu cap de llista, Rafael Bruguera.
I Empúries també representa, i per això ho hem volgut fer allà, l'esperit que ens inspira i que ens anima. Empúries va representar el catalanisme, el noucentisme, el mascaró de proa del noucentisme. Empúries hi va arribar la flama amb un missatge de pau, de concòrdia, de fraternitat.
I el cap de llista de Ciutadans per Girona, Gent Castel, ha participat en l'acte de presentació de la candidatura del partit al Teatre Tívoli de Barcelona. Castel ha assegurat que obrirà el calaix de l'oblit de tots aquells projectes que el procés ha relegat.
Girona, una provincia que sus necesidades históricamente relegadas al cajón del olvido porque los intereses eran otros. Nosotros abriremos ese cajón. Y Ciudadanos se compromete en la provincia de Gerona y en el resto de Cataluña a abrir el cajón de aquello que está olvidado, que son las soluciones a los problemas reales.
Déu-n'hi-do amb el concepte de los problemes reales. Les 8 i 8 minuts. Mariona Vilarroia, de la Bisbal d'Empordà, lidera la llista per Girona de Diàleg Republicà. És el partit inscrit per si legalitzen Esquerra Republicana, segons ha publicat aquest dissabte el diari Ara, Dani Cortés.
Segons aquest mitjà, Vilarroia és la portaveu de les joventuts d'Esquerra Republicana a la Bisbal. Segons l'Ara, Diàleg Republicà està format per gent d'Esquerra o propera. Seria una alternativa per poder accedir igualment al Parlament i portar el seu programa a la pràctica si, pel motiu que sigui, els jutjats o l'Estat invaliden o il·legalitzen la candidatura oficial d'Esquerra Republicana que està encapçalada per Oriol Junqueras. De totes maneres, Diàleg Republicà només s'activarà i es demanaria el vot per aquesta llista en cas que la candidatura de Junqueras no fos vàlida.
Més notícies al respecte. Unió de Pagesos ha denunciat l'Estat espanyol davant la Comissió Europea per infringir legislació europea amb l'aplicació de l'article 155. El sindicat agrari posa en marxa una campanya perquè els ciutadans que ho vulguin puguin fer servir el seu model per presentar una denúncia contra el Senat i contra el govern espanyol, Toni Selles.
Unió de Pagesos parteix de l'aprovació de l'article 155 de la Constitució al Senat i dels decrets de l'executiu que l'apliquen, que considera un abús de dret. El sindicat sosté que suposen la suspensió de fet de l'autonomia i que vulneren el dret fonamental dels ciutadans de Catalunya de participar en els afers públics. A més, argumenta que la dissolució del Parlament trenca de forma il·legítima el mandat representatiu, és a dir, el vincle entre la voluntat dels ciutadans expressada a les urnes i els parlamentaris escollits. Per tot plegat, Unió de Pagesos denuncia que el Senat i el govern espanyol han infringit el Tractat de la Unió Europea, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i el Protocol Addicional al Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals. També apunta que amb aquestes decisions l'Estat espanyol discrimina una minoria nacional perquè situa el poble de Catalunya en desigualtat envers la resta de ciutadans de l'Estat. Unió de Pagesos publica el model de denúncia a la seva pàgina web juntament amb una guia d'ús i posa les seves oficines a disposició dels ciutadans que vulguin presentar una denúncia en el mateix sentit.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 del matí i 11 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Gairebé la meitat dels apartaments turístics legals de Catalunya són a les comarques gironines, cosa que suposa gairebé 30.000 apartaments. Tot i així, encara queda molta feina per fer, Eugènia Güell.
En principi, d'aquí a 2 o 3 anys, segons ha dit el president de Federatur, Lluís Torrent, el gruix d'apartaments il·legals que encara queden a la demarcació ja s'hauran posat bastant al dia en regularització. Per això, Lluís Parera, el president de l'Associació Turística d'Apartaments a les Comarques Gironines, ha reclamat que cal professionalitzar-se i que per evitar l'intrusió en el sector cal, sobretot, l'ajuda dels portals d'internet que cerquen apartaments. Si aquests obliguessin a posar el número de registre de l'habitatge de lloguer, seria més fàcil localitzar els pisos il·legals. De totes maneres, Parera ha dit que el turisme de Girona té una convivència espectacular i ha dit que és tot el contrari al de Barcelona. També han presentat una sèrie d'al·legacions a la manera a com Lloret de Mar ha adaptat la llei catalana que regula el sector, ja que limita el llindar òptim als 3.000 apartaments i creuen que és molt restrictiva.
Gràcies, Eugènia Güell. Seguim explicant-vos el relat de l'actualitat del Baix Empordà i saltem ara a Palafrugell perquè el seu ple municipal ha aprovat els pressupostos per l'any vinent amb els vots de l'equip del govern, mentre que l'oposició ha votat en contra perquè no hi veu cap novetat respecte als anteriors. Són els primers del govern de Josep Pi Ferrer després que la moció de censura a l'exalcalde socialista Juli Fernández.
El portaveu del PSC recrimina que el nou govern no té un model de poble.
Tinc de començar que aquests pressupostos per nosaltres no posen de manifest ni molt menys que el govern actual tingui un model de poble doncs, pel qual sigui radicalment diferent al govern que hi havia abans. Tant aquest model de poble, com sempre s'ha dit, que la gent podria veure aquest nou model de poble en les ordenances, els pressupostos, doncs no hi és.
Fernández també ha criticat que el grup d'Esquerra no ha aplicat les al·legacions que va presentar l'any passat quan estava a l'oposició. El portaveu d'Entesa, Guillem Genover, s'expressava de forma similar.
Que aquests pressupostos, en el nostre parer, no impliquen cap novetat als anteriors. Vostès, quan van presentar la moció, van dir que de bones a primeres no tenien intenció de canviar res, però que més endavant es veuria el seu model de poble. Ara és una bona ocasió, però el meu grup no hi veu cap iniciativa política significativa.
El tinent d'alcalde de Palafrugell, Albert Gómez, ha admès a Ràdio Capital que, tot i el canvi de govern, en comptes de fer uns pressupostos extensius, han optat per moderar-se. Així ha sigut principalment, ha dit, a causa de la necessitat d'augmentar el personal. Els petits increments han anat destinats a algunes partides com la dotació d'una plaça d'inspecció per la policia local, la rehabilitació de façanes o fer una via verda del Bruguerol a Cala Pedrosa.
Sí, que és un pressupost que estem molt obligats. Primer per la qüestió que t'he comentat del personal. Després també per altres qüestions que els contractes els teníem per fora de preu de mercat. Per exemple, el concurs de jardineria l'hem de tornar a fer i ens costarà d'entrada, preu de sortida, 200.000 euros més. I com això, altres incorporacions, i una mica amb aquest 2,5, que al final acaba siguent, si ho ponderéssim, a nivell de tots els impostos i taxes, doncs seria aproximadament 1,25. Realment, partides discrecionals a les que pogués fer política, diguem, no? Prendre decisions lliurement, n'hem tingut poc.
Per al 2018, l'Ajuntament de Palafrugell també augmentarà un 2,5% l'impost de béns immobles.
I seguim amb més qüestions al Supermatí d'avui. A Ràdio Capital us vam avançar que el Baix Empordà és la segona comarca on es generen més residus per habitant. Són dades del 2016 de l'Agència Catalana de Residus que també mostren que en un any cada baix empordanès pot arribar a produir 800 quilos de residus. La mitjana per habitant a Catalunya és d'1,3 quilos, de manera que el Baix Empordà hi quedem molt per sobre. I per parlar sobre aquesta qüestió, tenim amb nosaltres en Xavier Doñate, que és el president de l'Associació de Municipis per la Recollida Porta a Porta. Senyor Doñate, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, senyor Doñate, quin és el principal avantatge que representa la recollida porta a porta respecte al sistema de recollida convencional?
Bé, és una cosa molt evident. Diguem, la recollida porta a porta no és aquell que no sap. O sigui, tu tens el teu covellet a sota el cas teva i allò té un nom i cognom. O sigui, que és totalment individualitzat per tu. En canvi, si tu vas a llançar la teva brossa a un contenidor, allà pots llançar el que vulguis i ningú sap qui ha llançat i ja deixa llançar allò que no toca.
Ja, per tant, el que vol dir és que som una mica més curosos a l'hora d'escollir què llancem i com ho llancem.
Exactament, perquè allò és teu, és la teva brossa. Nosaltres, jo vic aquí a un poblet de costat de Barcelona, que es diu Tiana, nosaltres estem recollint el porta a porta de l'any 2000, i bueno, jo com vaig a la meva brossa, doncs allà posa la família Doñate, i sabem que si n'hi ha algú allà que no toca, pues sabem que jo he fet alguna cosa malament i, bueno, perquè nosaltres a part de porta a porta els nostres covells porten un xip i una filiació, i amb això no pots escapar-te, sabem que realment és el que tu llences i allà està.
D'acord, per tant, el seguiment de què llença cadascú està garantit amb aquest sistema de recollida. Una altra qüestió, per exemple, de cares a la butxaca dels ciutadans, és més car o és més barat que la recollida convencional?
No, ni més car ni més barat. O sigui, jo, com a president, pues clar, jo he anat a visitar molts pobles vostres de per aquí dalt, més quasi tot Catalunya, i la veritat és que n'hi ha aquest mite que diuen, bueno, és que és més car. No és més car, no és gens més car. Nosaltres estem pagant aquí Tiana, i jo en canvi tinc un poblet aquí baix nostre que toca mar, nosaltres fem muntanya, i el poble de Montgat és és Marc, i està pagant 190 i pico per la recollida amb una brossa que va tota barrejada. Nosaltres, en canvi, es venen a buscar a casa nostra i nosaltres estem pagant de mitja uns 109-110 euros a l'any.
Escolta, i si això és tan així, per què no, com és que no està encara més implementat a tot el país?
Bueno, doni-do, eh? Perquè jo, nosaltres com a associats que som, i segons les últimes... perquè això, a veure, aquí hi ha una normativa que hi ha a través de l'Agència de Residus i de la Generalitat. Uh-huh. L'any 2020 això s'acaba, eh? Allò que llancem tot allà i no té control.
El 2020 deixarem, per entendre'ns, deixarem de veure aquells camions gegants que van llançant o que van carregant tot el que hi ha als contenidors?
Clar, això haurem de... O sigui, les ciutats, els pobles, on no tinguin la cura de que a partir del 2020 la resta, que és on està el gran problema, la resta, que la crema, si ara va la crema, pues val 20 euros, uh-huh. Posem el cas, cada tona, pues, a partir del 2020 val 50 euros.
Ja.
Això vol dir que els ajuntaments s'haurà de posar les piles. I l'ajuntament haurà de posar les piles al dilatat. Uh-huh. Però això haurà de pujar els impostos.
Senyor Doñate, fa uns dies explicàvem en aquesta emissora que el Baix Empordà és la segona comarca de Catalunya on es generen més residus per habitant.
Sí, és veritat.
No sé si hi ha alguna manera que es pugui canviar això.
Pues posant el porta-porta en marxa. No sé,
però els residus, la quantitat de residus seguirà sent la mateixa. És que canviarà la manera de recollir-la, no? Però...
El moment que un posa el porta-porta en marxa, nosaltres aquí a Tiana, com som de ser els primers pues, que vam tirar endavant sobre aquest tema, només recollim el que és porta-porta, eh? El que és l'orgànic i el que és la resta, no? Bé, pues, ara hi ha pobles que fa poquet i alguns ja porten un temps pues, que han fet, que també són de la part de Girona, pues, que fan 4 i 6 fraccions, o sigui, agafen les 2 fraccions de resta i orgànic, més paper, més vidre, més envasos, eh? Vull dir que hi ha pobles que recullen porta a porta les infraccions. Automàticament, això, si estàs elevat, jo què sé, d'impropis fins a dalt, com veig jo aquí que teniu vosaltres, pues que esteu una barbaritat. Uh-huh. Pues, automàticament ja regula. Automàticament, eh?
Ja. Encara una altra qüestió, senyor Doñate. Per exemple, al poble de Begur, on la recollida porta a porta s'ha implementat en l'últim any, s'han trobat que esclar, hi ha molts carrers que són petits, que són estrets. Això segurament deu ser un problema amb el que s'hi trobaran molts pobles de casa nostra, especialment aquells pobles, diguem-ne, una mica més antics, que tenen carrers més... complicats per accedir-hi, sobretot als nuclis. Això per Begur és un autèntic repte que estan intentant acabar de superar. Quins són els reptes d'aquest tipus de recollida i com s'afronten a mig termini?
Pues miri, jo, parlant de Begur, no fa massa vaig estar aquí dalt aquest poble, vaig estar parlant amb el senyor alcalde i bueno, i vam parlar d'aquest tema també. Uh-huh. Bé, a veure, nosaltres tenim el nostre poble, n'hi ha carrers molt costruts i hi ha carrers que són molt estrets. Avui dia, amb la tecnologia que hi ha, no n'hi ha cap problema en recollir la brossa, eh? I recollir pues, cadascú i cada vilatà tregui el seu cuvellet. Penso que això no ha de ser cap mena de problema avui dia, eh?
I quines són la resta de qüestions o de reptes als quals s'enfronta un sistema de recollida com aquest?
Pues, a veure, en principi, a veure, de tot i repetir, sisplau, que no m'ha quedat bé la pregunta.
No, deia, més enllà de l'accessibilitat dels vehicles per recollir això, sí. Això que dèiem, no? Més enllà d'això, d'aquesta problemàtica, quins són, sí. Quines serien la resta de reptes als que ha de fer front a aquest tipus de recollida?
és que és molt senzill, és que no n'hi ha cap mena de pega. És que no... Vaja, jo, no sé, m'agradaria que vingueu vosaltres mateixos, no? Que sou la veu del poble d'aquí dalt, no? I que veiéssiu pues, com ho fem, eh? És molt senzill, no n'hi ha cap repte. És molt senzill. La gent, a partir de les 8, baixa el seu cubell davant de casa seva, a les 10 comença, no s'ha fet la recollida de nit, a les 10 comença la recollida. Nosaltres, al centre del poble, tenim uns camionets elèctrics que no fan gent de soroll, i per la resta del voltant...
Home, això sí que és un gran avantatge, perquè el camió de la brossa, quan passa, quan es posa sota la finestra, quan agafa el contenidor, el carrega i la boca dins el remolc, realment és una molèstia interessant, això,
Nosaltres tot això ho fem a través de camionets elèctrics,
Sí.
I van per tots els carregadors. I si em permeteu, només és això, que és molt fàcil, eh? Jo, pues, no sé, si un dia... Jo alguna vegada he estat per aquí a Sant Feliu, vam fer unes xerrades i tal, i vaig veure que la veritat vaig donar una volta per aquest poble i a aquesta ciutat, i és llàstimós, eh?
Ja. Senyor Xavier Doñate, president de l'Associació de Municipis per la Recollida Porta a Porta, gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una mica més, vaja, i ajudar-nos a entendre una mica més i una mica millor sobre com funciona aquest sistema. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia i sort.
Bon dia.
D'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí. L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha decidit reajustar els pressupostos d'aquest any per licitar el nou centre cívic de Castell d'Aro, entre d'altres inversions menors. Els canvis pugen fins a 4 milions i mig d'euros, dels quals 1,2 vindran a partir d'un crèdit.
La resta els aconseguirà amb el sobrant dels comptes de l'any passat, la venda del patrimoni i subvencions de la Diputació. L'alcalde Joan Giraut assegura que, tot i aquest préstec, l'Ajuntament no superarà el límit de l'endeutament que estableix la Generalitat.
Saben vostès que amb el préstec doncs, tenim el límit del 75% d'endeutament, límit doncs, que és el que amb voluntat política volem mantindre, a part de que legalment si el volguéssim de passar tindríem que demanar autorització, però entenem que no és el cas en aquest moment.
El govern assegura que el centre cívic de Castell d'Aro és una prioritat política que no es pot fer esperar, mentre que la cap de l'oposició, Estel Rodríguez, critica que l'Ajuntament s'endeuti quan està augmentant la despesa.
Anem fent crèdits i tampoc sabem en quines condicions encara se'ns presenta aquest crèdit. No sabem què se'ns cobrarà de comissió, no sabem què se'ns cobrarà d'interessos. Recordem que els crèdits que hem vingut fent i que l'any passat vam fer per una quantia important, doncs fins ara hem pagat unes quotes d'amortització, però no hem pagat interessos perquè estaven en període de carència, no sabem si aquest serà el mateix o no.
La licitació del nou centre cívic de Castell d'Aro costarà 2,5 milions d'euros. La construcció començarà a principis de l'any que ve i constarà de dues plantes i 1.100 metres quadrats. En aquest indret que s'està projectant hi haurà un espai per a la gent gran, un punt de lectura de la biblioteca i aules de formació i activitats. Amb la modificació dels pressupostos, l'Ajuntament també preveu destinar partides pel Parc Infantil de l'Avinguda Londres, la urbanització de l'Oest de Sant Pol o càmeres de videovigilància.
Gràcies, David, i de Platja d'Aro saltem a Corçà. On una persona ha quedat ferida amb cremades de segon grau a la cara i al cos i una altra ha sofert diversos traumatismes. ha estat en una explosió d'una masia que ha tingut lloc aquest divendres a la tarda, Dani Cortés.
La deflagració s'ha produït en una masia que estava en obres. Segons els bombers, que hi han enviat 5 dotacions, tot apunta que l'explosió ha tingut lloc mentre es purgava la caldera. Els bombers han fet els mesuraments i no hi havia gas. El cos d'emergències també indica que l'estructura de la casa no ha quedat afectada perquè és de pedra, però que la planta baixa ha resultat bastant malmesa amb portes i finestres que han sortit volant per la deflagració i l'esfondrament dels fals sostre.
I no deixem de parlar amb en Dani perquè la UGT a les comarques de Girona han creat una bústia per denunciar les pràctiques sexistes i discriminatòries.
Animen les treballadores a enviar el correu electrònic proudiscriminacio@girona.ugt.org dubtes legals, denúncies problemàtiques o tractes discriminatoris de gènere o bé per raó de sexe. I donen una dada. Les dones de Girona cobren de mitjana 544 euros menys que un home al mes.
Gràcies, Dani. Són 9:15 del matí. I aquesta hora és el moment per posar-hi una mica de comentari. I en la seva edició d'avui, dèiem, el comentari ens arriba a partir de la veu, a partir del text de la Sabel Gámez.
Sant Feliu de Guíxols és una gàbia d'or plena de mussols? Em vaig despertar aquest matí amb una dita que em ballava pel cap. Sant Feliu de Guíxols és una gàbia d'or plena de mussols. El concepte gàbia d'or és pejoratiu i em resignava a pensar que el que era un paradís hagués estat qualificat per algú com presó d'or, que malgrat que d'or, al cap i a la fi significa confinament obligatori, quan a Sant Feliu de Guíxols es respira olor a llibertat i privilegi. Investigant, vaig topar-me amb una explicació que em va sorprendre. Aquesta dita tan popular s'atribueix a Santiago Rusiñol i la seva explicació es data en un viatge que l'escriptor, pintor i col·leccionista, pare del modernisme català, va fer a la ciutat dels Guíxols el 1892, on es va trobar amb el meravellós paisatge de la Costa Brava, enclavat en una postal única on el mar, l'asfalt, els monuments i la natura es combinaven d'una manera màgica fent la millor obra d'art que on podia gaudir. Però que els ganxons no sabien apreciar pel seu caràcter tancat, encantat i ensupit, significat de mussol en català. Han passat quasi bé 2 segles des que aquest autor satíric i irònic va fer la seva aportació a la ciutat. I igual que la dita, ha anat formant part d'aquesta terra ganxona i ha acompanyat als i a les que ens visiten sense saber ben bé el seu significat i atribuir-li cadascú o cadascuna el seu de particular. I és hora que els i les habitants de Sant Feliu de Guíxols li donem el nostre per dret propi i que transmetem a la resta que els mussols ganxoms estem orgullosos de ser aus intel·ligents, fortes, sàvies i que valorem el que tenim al voltant. Obrim del tot els nostres grans ulls de nit i de dia i tornem a veure amb un somriure el que la deessa Costa Brava ens regala cada dia, si cal, amb aquells ulls que habiten el cor. Amb altres ulls.
Doncs, si us quedeu amb ganes de tornar-lo a sentir les vegades que faci falta, podeu fer-ho sempre que vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a 9:45 de nou... Com cada dilluns, repassa l'activitat esportiva del cap de setmana, avui amb en Toni Selles i... Us expliquem que el juvenil del Palamós es mostra irreconeixible i perd al camp del Sabadell, que és coer, per 2-0, Toni.
El juvenil del Palamós va viure una mala tarda el dissabte a la nova Creu Alta de Sabadell. Els groc i blaus aspiraven a la victòria contra els arlequinats, que són coers per allunyar-se del descens. Al llarg del partit, els de Pitu Batlle no es van trobar còmodes i es van mostrar imprecisos, fet que els sabadellencs van aprofitar per endur-se els 3 punts amb un 2-0 a l'electrònic. Els gols del partit es van produir al minut 37 i 52, anotats per Òscar Retxe i Guillem González. Al termini de la jornada 13, els palamosins són 13ns a la taula de classificació amb 14 punts. El proper dissabte a les 5 de la tarda, el juvenil del Degà rebrà la visita del filial del Girona, que és 7è.
I anem a l'hoquei. El Palafrugell se li resisteix la victòria malgrat fer un gran partit i acumula 7 derrotes consecutives. Es manté en fase de descens.
El Palafrugell segueix sense aixecar el cap. A vegades és el factor de la mala sort el que causa aquests resultats. Un gran Palafrugell, en aquest cas, no va ser capaç de superar el Vic, que va guanyar per 4-3. Els blanquinegres van començar el partit mostrant un joc impecable i això els va portar a avançar-se al marcador al minut 5 amb gol de Ribot. La bona tònica es mantenia i el segon dels de Xavi García arribava al minut 11 gràcies a un gol de Carles. 3 minuts abans de la mitja part, però els biguetans es cursaven distàncies i Borja de penal feia l'1-2.
I a la segona part la intensitat del Palafrugell es mantenia però no es va traduir en efectivitat.
Així és, a la represa el factor local del Vic va passar molt i en 6 minuts ja anaven al davant per un 3-2. Els gols van ser d'Ordeig. El conjunt palafrugellenc però no defallia i continuava assetjant la porteria del rival. El premi arribava quan faltaven 3 minuts pel final amb gol de Vives i tot apuntava que el Palafrugell trencaria la mala ratxa de derrotes que encadenava i que arrencaria un punt de la pista del club patívic. Dissortadament, però, per als interessos dels de Xavi García no va ser així, ja que quan quedaven 65 segons pel final, els biguetans aconseguien la victòria amb un gol d'Uller des de mitja pista. La jornada 8 deixa el Palafrugell en 14a posició amb 3 punts. El pròxim cap de setmana els palafrugellencs descansen i no tornaran a jugar fins al dimecres 29. Serà llavors quan disputaran la 9a jornada a casa contra l'equip del Segrià, el Lleida, a les 9 del vespre.
Gràcies, Toni Celles. 8:35. I de manera breu, temps per resumir algunes de les notícies més destacades de l'àmbit general en clau Catalunya, Espanya i món. I ho sabíem, el dissabte a la tarda, per sorpresa, va morir el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, als 66 anys. Ahir, el fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, va assumir de manera provisional les funcions de fiscal general de l'Estat al Balejide.
El ministre de Justícia, Rafael Català, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. El ministre també ha afegit que el nomenament del nou fiscal general de l'Estat no es podrà fer immediatament perquè hi ha una sèrie de tràmits d'obligat compliment, com ara informar el Consell General del Poder Judicial o que la persona escollida comparegui a les Corts Generals. Cal recordar que el fins ara fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha mort als 66 anys a Buenos Aires, on estava ingressat per una infecció.
I per cert, que serà enterrat sense que li practiqui l'autòpsia, sense que se li practiqui l'autòpsia. Esquerra presenta una llista marca blanca per evitar una possible invalidació de Junqueras. Aquesta llista, anomenada Diàleg Republicà, integra gent d'Esquerra i Propera que no estan a la primera línia política i que portarien al Parlament el programa republicà.
El pla s'ha portat a terme després que les darreres accions judicials i governamentals impulsades des de l'Estat contra l'independentisme hagin fet tema a Esquerra Republicana la possibilitat que les seves llistes acabessin invalidades o il·legalitzades a darrera hora, deixant així els republicans sense opcions per entrar al Parlament. Així doncs, Diàleg Republicà només s'activarà i es demanarà el vot per aquesta llista en cas que la candidatura de Junqueras no fos vàlida.
I el president de Zimbàbue assegura que no deixarà el seu càrrec. Robert Mugabe es manté en el poder i demana accions que tornin a la normalitat al país.
El president de Zimbàbue, Robert Mugabe, ha dirigit avui un missatge a la nació, hores després d'haver estat destituït com el líder del seu partit i el primer missatge després de la presa del control del país per part dels militars. Mugabe, acompanyat per als comandaments de l'exèrcit, va reclamar que el país no es deixi portar per l'amargor i va dir que té en compte totes les queixes formulades per diferents estrats de la societat i pel seu propi partit, i li ha donat fins avui al migdia per dimitir o impulsarà una moció de censura al Parlament.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, vosaltres com esteu?
Bé, doncs mira, res, amb ganes de sentir-te parlar de llibres com cada dilluns. Escolta, per cert, com va anar l'acte aquest que vau fer ahir a Santa Caterina?
Va anar molt bé, evidentment sempre hi acompanya el bon temps amb trobades d'aquestes a ple que muntanya, però va anar molt bé. La gent necessitem, trobo, aquests moments d'unió del poble per poder-nos tornar a dir estem aquí, estem patint, volem arreglar la situació, volem fer el que sigui possible. Vull dir que va ser un acte bonic enmig de les sardanes i el dia es va fer el que es fa sempre, posar la moneda en Manelic, tocar la campana, tenir la parada per vendre per les reformes de la capella, però vull dir també un acte molt emotiu per la Dolors i tots els consellers i els Jordis.
Escolta, tu que llegies el manifest, et va costar?
No llegia el manifest, em va costar més perquè el que em van encarregar, el que em va demanar la taula per ajudar a la Dolors i a tots els polítics era una carta personal dirigida a la Dolors. Per tant, el que vaig fer públic és el que jo he escrit a la Dolors fins ara. I sí, em va costar no plorar perquè sempre hi ha aquell moment en què costa molt dominar l'emoció i poder-ho fer amb dignament. Però estic contenta del resultat i de com la gent ho va rebre.
Molt bé. Escolta, canviant de qüestió, els dilluns ens agrada parlar amb tu perquè ens portes i ens recomanes llibres que ens agraden molt.
Sí.
I avui ens agradaria tornar-hi.
Molt bé. Doncs amb aquesta idea us he preparat us porto avui un llibre molt curiós que fins no fa gaire estava només en anglès i el teníem en anglès perquè ja ens l'havien començat a demanar. Ara, afortunadament, ja està en català i castellà. I són contes de bona nit per a nenes rebels. No és només per a nenes, també és per nens. L'he agafat una mica també perquè aquest dia 25 és el dia d'encontre que celebrem, que tot el país i tot el món va en contra de la violència de gènere, però també perquè és una obra que ens fa ser conscients de quantes dones són anònimes encara, moltes dones que no coneixem, que no han la difusió de la seva obra no ha anat més enllà doncs de qüestions potser al cinema, que els han portat al cinema, o perquè la música sí que ens arriba una mica més a tots que altres àmbits de la vida o de les seves professions. És un llibre adreçat a nens i nenes des de 8 o 9 anys,
sí,
perquè el llibre és només una pàgina en la que, ara us en llegiré una, de
sí,
biografia d'aquestes, només una pàgina en què posa el context. La nena té l'edat escolar de la primària, llavors comença normalment amb això. Hi havia una vegada una nena que, i a partir d'aquí expliquen el que ha fet aquesta nena. Per fer-vos una idea, jo m'he llegit quantes, n'hi ha 100, i algunes són matemàtiques, models, ciclistes, ballarines, han arribat a presidentes, aviadores, inventores, però no sé si us dic noms, molts podent sabreu més que jo, però jo he quedat parada perquè no en coneixia gaires. Mira, l'Ada Lovelace, Ale Cuec, Alfonsina Estrada, Alicia Alonso, Amelia Herter, sí que és gaviadora, Ana El Haddad, Artemisia Gentileschi, Ashley Fiolek, Balquissa Shaibu, Brenda Chapman, les germanes Bronte, evidentment, Xolitas Escaladores, Claudia Rogerini. No sé, si fins ara coneixies totes les que t'he dit,
jo, et felicito. Ni idea, No, escolta.
Et felicito. Doncs,
no sé ni de què m'estàs parlant.
Entre aquestes noies hi ha la Cleopatra, Coco Chanel, Elisabet I, vull dir Marie Curie, evidentment d'altres que sí, que nosaltres direm, bueno, menys mal, aquesta la conec, però t'asseguro que de 100, jo crec que n'hi haurà més de 50 que la gran majoria no coneixem.
Ja.
I, ostres, com a mínim, no? Com a mínim saber-ho, perquè a més la narració del llibre és encantador. Amb la Júlia Child em sembla que serà una mostra d'algú que us dic. I us ho llegeixo, doncs. La Júlia Child va ser xef i va arribar a xef perquè amb 1,87 m d'estatura la Júlia Child era una noia insòlitament alta. Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial es va voler allistar a l'exèrcit. La van rebutjar per ser massa alta. També era massa alta per ser marinera. Aleshores es va fer espia. Una de les primeres missions va ser resoldre un problema altament explosiu. Escampades per l'oceà hi havia bombes que apuntaven a submarins alemanys. La qüestió era que els taurons que nedaven massa prop de les bombes les feien esclatar i els altres agents no sabien què fer. La Júlia, però, va tenir una idea. Es va posar a cuinar. Barrejant tota mena d'ingredients fastigosos, va fer pastissos que feien pudor de tauró mort quan entraven a l'aigua. Els taurons no gosaven acostar-s'hi. Saps quan et ruixes els braços amb repel·lent d'insectes perquè no et piquin? Doncs ella va fer el mateix, però amb taurons i bombes. Un cop acabada la guerra, la Júlia i el seu marit van anar a viure a França per la feina d'ell. El primer mos que va fer la Júlia del menjar francès li va fer rodar el cap. No es podia creure que el menjar pogués tenir tan bon gust. Havia deixat enrere el repel·lent de taurons. Va decidir apuntar-se a l'École d'Amblé, l'escola de cuina més distingida del món, i aprendre tot el que el xef li poguessin ensenyar. La Júlia es va convertir en una autoritat de la cuina francesa i el seu llibre, L'art de la cuina francesa, va ser un èxit de vendes, fins i tot va tenir un programa de televisió. Bon profit, deia, sempre que no siguis un tauró.
Ara, mentre anaves explicant, estava mirant una mica la biografia d'aquesta senyora.
Sí.
I ara que estaves explicant la història i que li he vist la foto, pensava, jo aquesta dona l'he vist a la tele.
Sí,
l'he vist a la tele. Sí,
és que va morir el 2004, vull dir que molts de nosaltres estàvem vius quan ella va morir, per tant, sí. Era del 1912 fins al 2004, vull dir que, bé, doncs no en sabíem res i són anècdotes, bé, de persones que han fet molt en el seu entorn, que han fet molt també per tota la història mundial, no? Vull dir, tot sí. El que va aconseguir evitar que aquelles bombes no explotessin pels taurons, i bé, com ella, n'he llegit unes quantes que he quedat astorada de no saber res, però és que sempre passa el mateix, no? Quan t'endinses en alguna... Quan t'endinses en alguna cosa que no havies parat atenció, en algun art, en alguna... Sí. Sempre et dones compte de tot el que et falta saber. I, bueno, i aprofitant que estic també en aquest programa i que em sembla que ens escolta força gent, una vegada la noia que se cuida de l'arxiu de Palafrugell va fer una biografia de la primera regidora que hi va haver a l'Ajuntament de Palafrugell, i ho va fer també pensant que no hi havia dret. Ella es diu... espera't, que ja t'ho diré. La noia que està en l'arxiu, es diu Conxa Saurí.
Sí, la Conxa Saurí.
Doncs la Conxa va fer una biografia perquè li va quedar sorpresa de veure que en el seu poble, com a tots els pobles i ciutats, no hi ha noms de dona en els carrers. Quan se'ls hi acaben els noms d'home, posen els d'instruments musicals, els de vents o els de qualsevol altre tema, però a ningú se li ocorrirà posar un nom de dona. Ella va escriure la biografia de l'Àngela Clos Batlle, la primera regidora de Palafrugell, i quan em va dir això, tots vam pensar en el nostre poble quants noms de dona hi havia. No n'hi ha ni un que no sigui santa, és a dir, yeah. no, i aquestes no serveixen, les santes, o sigui yeah. que bé, pensem-hi, potser aquest llibre pot donar la idea més d'un a posar 100 noms de...
Sí, nosaltres aquí un dia vam repassar a nivell de biblioteques quantes biblioteques porten noms de dona, i realment n'hi ha ben poques, Ara no recordo exactament la xifra, però, però ho vàrem estar mirant amb la Carme Fenoll, i crec que més enllà de la Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, no vull dir una cosa que no és, perquè no la recordo.
Que potser en sortiran més, si ho recordem, i alguns dirà quantes n'hi ha, però...
Però la proporció era abismal, sí.
Però tu t'imagines quants carrers hi ha en un poble i poblet, les urbanitzacions, que totes ja tinguin instruments musicals, vents, noms de muntanya, el Montseny, el no sé què... Vull dir... se'ls hi acaben els noms d'home, i en comptes d'anar... Però no, tampoc caldria posar nom de dona quan s'acabin els noms d'home, podria ser equilibrat, no?
Sí.
Doncs molt bé, mira, així estem. Una reflexió de cares al dia 25, que no és exactament un llibre
en
un dia...
No, però ens va molt bé a col·lació d'aquest llibre que ens parlaves, que per cert, recordem-ne el títol.
Sí, es diu contes per anar a dormir, o sigui, la idea ja és llegir molt poca estona per abans d'anar a dormir, que el conte s'acabi, eh? Uh-huh. Es diu contes de bona nit per a nenes rebels. I espero, ja et dic, que arribi a nens rebels, també. Sí, contes de bona nit per a nenes rebels.
Quanta feina hi ha per fer encara, amb aquest aspecte?
Moltíssima, perquè quan t'hi poses et dones compte de que no és una qüestió de feminisme recalcitrant, és una qüestió de ser, de sentit comú, no
sí,
trobes?
De justícia.
Sí, de sentit comú, a més, és que, a veure, hi ha molt per aprendre d'aquestes dones, o sigui, hi ha molta cultura aquí, no estem parlant de que hagin fet un acte rebel, vull dir, simplement han volgut fer el que elles creien que havien fet pel que havien nascut, vull dir, una cosí, l'altra psiquiatria, l'altra cuinar en aquest cas, però vull dir, hi ha científiques, aviadores, ja et dic, 100 dones, de les quals jo he començat a llegir noms i pensava no els puc ni pronunciar perquè no els he sentit a ningú més, o sigui, yeah. Saps? Et costa dir, bueno, com es diu, Nina Simone, mira, ja ho sabem dir, Cleopatra també, Coco Chanel també, però no ho sé, tu, n'hi ha una senyora política que és Aung San Suu Kyi, saps? I em disculpo amb elles, no? Allò de dir, escolteu, perdoneu, jo ja m'ha passat l'edat de ser nena, però jo em llegiré aquest llibre per vosaltres, perquè a més després vas i et poses a internet i busques el que han fet i quedes astorat,
sí.
De la ignorància, no?, que tenim.
Molt bé, Teresa Calabús, algun dia haurem de llegir algun llibre amb un conte que expliqui com la Teresa treballava més per la divulgació de la lectura i de la literatura que molts programes de televisió, per exemple.
Ah, bueno, de televisió, ara mateix pocs, molts ho han intentat,
sí, recordàvem... Sí, és igual, o de ràdio, enrere, o del que sigui.
Sí, dies enrere ho recordàvem, fèiem un repàs, perquè vaig coincidir amb l'Òscar López en una trobada, dijous passat, a una trobada d'editors en llengua catalana, i parlàvem de la dificultat de que arribi un programa a la televisió de llibres i de com, a veure, tan cars que poden ser altres programes que es fan, com un programa amb un sofà, una tauleta i una persona que n'entrevisti una altra, sembla, no sé, en la meva ignorància televisiva, però sembla que no hauria de ser tan car de fer.
Exacte.
Però no sabem què passa, no sabem qui hi ha d'haver dirigint la televisió.
Enveja de països nòrdics i anglosaxons, en aquest sentit.
Sí, a veure si algun dia hi arribem, però m'agradaria veure-ho. Ja. Penso que el pas que anem, tardarem molt.
Em sembla que està la cosa crua. Teresa Calabús, sí. Gràcies per tornar-hi una setmana més i fins dilluns.
Molt bé, fins dilluns.
Que vagi bé, adéu, bon dia. D'aquí 9 minuts, o gairebé 8 minuts, seran les 9 del matí. Sí. I el Supermatí d'avui està a punt d'arribar al seu final. Un programa en el que us hem explicat un munt de coses que han passat en aquests dies i que us hem explicat el 20 de novembre del 2017. I precisament, un 20 de novembre, escolteu aquest àudio.
Fue a la muerte con la gallarda serenidad del que va a prestar su último servicio a España. Había tanta luz en sus ojos y tanta placidez en su semblante que yo le dije igual que si rezase a un santo. José Antonio, ruega por nosotros. Nos separamos por fin para siempre. Y al cabo de 10 minutos eternos, oí desde mi celda la descarga de muerte. Cayó con el brazo en alto. Sus últimas palabras fueron, arriba España, arriba España.
Clar que sí, arriba España. Tal dia com avui, Juan Antonio Primo de Rivera va ser executat a la presó d'Alacant.
El fundador de la Falange Espanyola va ser executat l'any 1936 durant la Guerra Civil en el govern de la Segona República Espanyola. Un cop iniciada la Guerra Civil va ser condemnat per un tribunal popular de la República. Prèviament havia estat ofert al general Franco en un intercanvi de presoners que el futur dictador no va acceptar. D'aquesta manera, Franco va evitar salvar el líder de la Falange i es va treure de sobre l'únic personatge que li podia fer ombra en l'àmbit polític en el nou règim que ja estava instaurant a les zones ocupades.
I també tal dia com avui, atenció, aquesta que és nostàlgica. Tal dia com avui es publicava al Japó el còmic de Bola de Drac.
L'any 1984, Akira Toriyama publicava el primer còmic manga de Bola de Drac, la història de Son Goku, un nen amb cua de mico basat en el mite xinès, viatja cap a l'oest i que narra la seva vida i aventures com a nen fins que es fa avi. Els 42 volums del còmic es van adaptar en sèries d'animació produïdes per Toei Animation, que van començar a emetre's l'any 1986 al Japó i que van continuar al llarg de 10 anys. El nostre país no va ser fins la dècada dels 90 quan vam poder començar a gaudir de la sèrie a través de Televisió de Catalunya, que encara està actualment emetent-la amb molt d'èxit al canal Super 3.
Doncs això passava el 20 de novembre i també un 20 de novembre, vaja, Neil Diamond desvetllava qui... A qui anava dedicada la cançó Sweet Caroline?
No va ser fins al 2007 quan el popular cantant va explicar que la Caroline era la filla de John Fitzgerald Kennedy, després de trobar-se amb una foto molt innocent en una revista, fet que li va inspirar per escriure el seu gran èxit l'any 1969. La cançó formava part del disc Brother Love's Traveling Salvation Show i al llarg de la història se n'han fet moltes versions amb artistes com Elvis Presley, Roy Orbison, Frank Sinatra i més recentment el gran artista Bertin Osborne. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring by the strings, spring became the summer. Would have believed you'd come along. Hands, touching hands, reaching out dear Lord, touching me, touching you, sweet Caroline, your time never seemed so good. Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, it runs off my shoulders.
Sweet Caroline, aquesta producció de Neil Diamond, que us explicàvem fa un moment que tal dia com avui el mateix autor va decidir explicar a qui anava dedicada, i tal dia com avui vam saber que aquesta Sweet Caroline anava dedicada a la filla de John Fitzgerald Kennedy.
Supermatí.
Doncs aquesta és la música que marca el punt i final del programa, el final del Supermatí, que com sempre no es produirà sense que abans haguem repassat les notícies més destacades que us hem explicat al llarg del programa d'avui.
Apleca motiu a Santa Caterina per demanar l'alliberament dels presos, entre els quals la torroellenca Dolors Bassa. Durant l'acte s'ha presentat la taula per la llibertat i la democràcia amb partits i entitats sobiranistes, i són els grups del govern de Torroella i els de l'oposició.
La precampanya pel 21D es fa present a l'Empordà durant el cap de setmana. La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, participa a Figueres en la presentació de la llista del PP per Girona amb la figuerenca Maria Àngels Olmedo al capdavant. Els socialistes ho han fet a les ruïnes d'Empúries, on el candidat per Girona, Rafael Bruguera, ha reclamat diàleg i negociació.
Unió de Pagesos denuncia el Senat i el govern espanyol davant la Comissió Europea per infringir legislació europea amb l'article 155. El sindicat posa en marxa una campanya perquè els ciutadans que ho vulguin puguin fer servir el seu model per presentar denúncia.
Les comarques de Girona concentren la meitat dels apartaments turístics legals de Catalunya. Són uns 30.000 apartaments. El sector creu que en 2 o 3 anys s'hauran regularitzat la major part dels que queden pendents.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro s'endeuta per construir el nou centre cívic de Castell d'Aro. El govern municipal opta per reajustar els pressupostos i recorrerà a un crèdit d'1,2 milions d'euros per tirar endavant el projecte.
L'hoquei Palafrugell no aconsegueix trobar el camí de la victòria a l'hoquei Lliga. En un bon partit, els blanc i negres cauen derrotats a Vic per un ajustat 4-3. Els de Xavi García acumulen 7 derrotes i continuen en zona de descens.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I abans d'acabar també, temps per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Comença la setmana força tranquil·la, amb ambient assolellat i amb vent de nord que bufarà amb intensitat moderada al matí. Temperatures entre els 2 graus de mínima i els 20 de màxima. I els propers dies es presenten força iguals, amb cel serè i domini del sol.
Gràcies, Martí. Hem començat, millor dit, aquest programa explicant-vos que ja teníem a 1.000 persones subscrites a la nostra llista de correu electrònic i no volem deixar perdre l'oportunitat de recordar-vos com funciona aquest servei. És ben senzill. Si voleu rebre totes les notícies o les notícies més destacades del Baix Empordà, només heu d'entrar a radiocapital.cat i allà hi trobareu un formulari. Ens heu de donar el vostre nom, el poble d'on sou i el vostre correu electrònic. I a partir del mateix dia ja començareu a rebre cada dia puntualment a la una del migdia totes aquestes informacions que us expliquem des de Ràdio Capital. Mentrestant, el Supermatí tornarà demà a les 8 amb tot l'equip que el fa possible, al qual li donem les gràcies, i a vosaltres també gràcies per la vostra confiança. Que passeu molt bon dilluns. Adéu-siau.
Supermatí amb en Miquel 40.